5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I, naturalment, com passa amb la majoria de feines d'aquest món, amb la col·laboració d'un equip fantàstic que fa possible que jo després pugui explicar-vos totes aquestes coses. Un equip que encapçala el Toni Olivella, que és l'home dels potenciòmetres, de les resistències, els reostats i totes aquestes coses, és a dir, de l'electricitat, en què l'ajuda, una feina en la qual l'ajuda el Marc Pujol, quan convé també agafa ell la batuta, però avui no és el cas. I després tenim també la Goretti Martínez, que és la persona que, un cop jo acabo de fer aquestes explicacions i passa el programa per antena, doncs penja les meves explicacions de la pàgina web de Ràdio Vilafranca perquè així doncs, la pugueu consultar quan vulgueu, on vulgueu i durant tot el temps que vulgueu. Però nosaltres aquestes explicacions les complementem amb unes músiques perquè ja fa temps que diem que la música és tan important com l'altra i la setmana passada ja vam començar amb una cançó que parlava de música. Doncs avui hem decidit continuar aquesta línia i per tant us proposo, per completar això i començar a escalfar motors, una cançó del meu adorat i estimat i admirat Lleó Ferrer, el Franchuti, que porta per títol, doncs, quin sinó, la música.
La musique souvent me prend comme une mer vers ma pâle étoile. Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther, je mets à la voile la poitrine en avant et les poumons gonflés comme de la toile. J'escalade le dos des flots amoncelés que la nuit me voile. Sans vibrer en moi toutes les passions d'un vaisseau qui souffre, le bon vent, la tempête et ses convulsions sur l'immense gouffre me bercent d'autrefois, calme plat, grand miroir de mon désespoir.
De novembre de l'any 1562, el dia que neix a la localitat de Madrid, a la capital de Madrid, el que serà el poeta, un dels grans poetes del segle d'or, Lope de Vega Carpio, també conegut com el Fènix de los Ingenios, un home que, bueno, se li atribueixen uns 3.000 sonets i centenars de comèdies, etc, etc. El Lope de Vega venia d'una família hidalga, és a dir, noble, però humil, i era fill d'un home que feia de brodador, en Fèlix de Vega, i de Francisca Fernández. Va ser batejat a l'església de Sant Miguel de los Octoes el 6 de desembre d'aquell mateix any, de 1562, igual que havien fet els seus 4 germans i tal. Però ell va destacar de seguida, era molt precoç, molt espavilat, i llegia llatí i castellà ja quan tenia 5 anys, composava els seus primers versos i, per tant, els seus pares el van fer, junt amb l'ajut d'una sèrie de notables, el van fer estudiar al prestigiós Col·legi Imperial dels Jesuïtes, on en 2 anys ja va dominar gramàtica, la retòrica, i des dels 12 anys que va cridar l'atenció quan va començar a escriure comèdies, la primera d'elles va ser El verdadero amante. Però ell tenia una visió, volia tenir una visió més àmplia, també va compaginar aquesta escola amb la del poeta i músic Vicente Espinel, a qui ell admirava molt, i va començar a traduir al castellà diversos poemes, com era el poema El rapto de Proserpina, que va, digueu-li tonto, que va dedicar al cardenal Ascanio Colonna, perquè en aquelles èpoques o feies la pilota amb els nobles o no et menjaves un torrat. Va cursar durant 4 anys, entre 1577 i 1581, els seus estudis al Col·legi de los Manriques, el de la Universitat d'Alcalà, però no va aconseguir cap títol perquè va començar a mostrar el que seria el seu problema al llarg de la seva vida, la seva conducta desordenada i els seus afanys faldillers. El primer aquest amb una tal Maria d'Aragón, que en els seus poemes era la Marfissa. D'aquí, pel que sembla, va tenir una filla, amb la qual cosa llavors tots aquells productors que li pagaven els estudis i tot això van deixar de fer-ho i es va tingué de començar a espavilar, es va posar de secretari d'un aristòcrata de Madrid que li pagava un sou més o menys d'això i va començar a escriure comèdies. El 1583, però, va decidir que allò no era vida i va optar per entrar a la Marina. Es va posar a les ordres de l'almirante Álvaro de Bazán, mentre continuava els seus estudis, de totes maneres, de literatura amb en Joan de Còrdoba o de matemàtiques i fins i tot d'astrologia amb Juan Bautista Labaña, que era l'home que feia els mapes i feia els horòscops de Felip II. Allà va conèixer una altra faldilla que el va tenir problemes, la Elena Osorio, a la qual en els seus poemes defineix com a Filis, o parla com a Filis, i va estar vivint durant 4 anys, escrivint-li comèdies, perquè era una actriu, com dèiem abans, fins que ella el va abandonar per un noble, Francisco Perrenot. El Lope va reaccionar d'una manera violenta, va escriure diversos llibrets que va fer córrer per tota la cort, que va fer que el Perrenot aquest, doncs, el denunciés als tribunals, els tribunals el jutgessin i el portessin a la presó per acabar desterrant-lo de la cort, és a dir, fent-lo fora de Madrid durant 8 anys. No podia tornar a Madrid durant 8 anys. Què va fer ell? Doncs va intentar reprendre la seva carrera militar, que havia, recordeu que es havia apuntat a la Marina. El 29 de maig de 1588 es va allistar a la que seria l'Armada Invencible, que evidentment no va ser invencible, i quan va ser derrotada, quan va caure davant dels anglesos, doncs ells va tornar cap aquí i, com que no podia anar a Madrid, se'n va anar a viure a València. A València va estar treballant, ho va estar aguantant com va poder, fins que va complir la sentència de desterrament i llavors va tornar a Madrid. Però, per comptes de tornar a Madrid, va decidir el 1590 anar-se'n a Toledo amb una altra senyora, la Isabel d'Urbina, que va ser la seva Belissa en els seus poemes, en els seus sonets, amb la que, però, aquí va intentar assentar el cap, es va casar mentre mantenia les relacions, diguem-ne, amb el poder a Madrid, a veure si podia fer alguna cosa, tot servint al duque de Alba i entrant a la cort ducal. Quan el 1595 li van autoritzar, doncs, que podia tornar a viure a Madrid, s'hi va posar, però el 1604 ja va començar a tenir problemes. Abans, el 1598, però, havia enviudat d'aquella primera senyora amb la qual es havia casat i es va tornar a casar amb Juana de Guardo. Però, de totes maneres, el xicot aquest, que ja podia viure a Madrid, se'n va tornar a Toledo i tenia una amant, la Micaela de Luján, aquesta que, sapiguem, no li va posar cap nom, i amb una altra casa. O sigui, tenia dues cases, i en una altra casa hi vivia aquesta, la Juana de Guardo. Va aguantar com va poder, diguem-ne, fins que el 1610 va tornar a Madrid amb la seva dona, començant ja, era ja un escriptor reconegut, començant a corregir, a editar les seves obres, i curiosament sent el primer escriptor espanyol que en va demanar els drets d'autor. Va patir aleshores diverses desgràcies, un intent d'assassinat contra ell, el 1611, la mort d'un fill, la mort de la Juana de Guardo, total que el 1614 el Lope de Vega decideix fer-se català. Ai, català. Fer-se capellà. Fer-se capellà ordenant-se capellà a Toledo i gràcies a les accions del duc de Cesa entrant en relació amb la cort. Va continuar, tot i que era capellà, tenint aventures, una amb la Marta de Nevares, que va ser la Amarilis, però el 1627 va decidir sentar el cap, va entrar a l'Ordre de Malta i es va reconciliar amb la cort i no va tenir cap més problema fins que va tenir el gran problema de la seva vida, és a dir, va morir el 27 d'agost de 1635 a Madrid. I com que resulta que el Lope de Vega va ser un dels que el Paco Ibáñez va triar com a escriptor castellà i tal, per musicar els seus poemes i totes aquestes coses, doncs aquí us deixem amb el Paco Ibáñez i Aristóteles lo dijo.
Aristóteles lo dijo y es cosa verdadera, que el hombre por dos cosas se mueve: la primera, por el sustentamiento, que la segunda era por haber juntamiento con hembra placentera. Si lo dijera yo se me podría tachar, mas lo dice un filósofo, no se me ha de culpar. De lo que dice el sabio no debemos dudar, pues con hechos se prueba su sabio razonar. Que dice verdad el sabio claramente se prueba, hombres, aves y bestias, todo animal de cueva. Desea por natura siempre compañía nueva, y mucho más el hombre que otro ser que se mueva. Más el hombre, pues otras criaturas tan solo en una época se juntan por natura. El hombre en toda época, sin seso y sin mesura, siempre que puede quiere hacer esa locura. Prefiere el fuego estar guardado entre cenizas, pues antes se consume cuanto más el latiz. El hombre cuando peca bien ve que se desliza, mas por naturaleza en el mal profundiza. Yo como soy humano y por tal pecador, sentí por las mujeres a veces gran ardor. Que probemos las cosas no siempre es lo peor, saber el bien y el mal y escoger lo mejor. Saber el bien y el mal y escoger lo mejor.
El 26 de novembre de 1865, el dia que l'escriptor Lewis Carroll, que és un, ara veurem que és un pseudònim, va publicar el seu llibre més famós, Alicia en el País de les Meravelles. En Lewis Carroll es deia, en realitat, Charles Ludwig Dodgson. Havia nascut a Daresbury el 27 de gener de 1832, era d'una família molt conservadora que venia del nord d'Anglaterra, amb lligams amb Irlanda i lligams encara més forts amb la High Church anglicana, és a dir, amb l'església superior anglicana. La majoria de la família, per tant, com a conseqüència d'això, treballava amb les dues vessants que tenia l'Església en aquell moment, la militar, per tant, molts treballaven a l'exèrcit i altres a l'Església. De fet, el Charles tenia un besavi que havia sigut bisbe, un avi que era capità de l'exèrcit i un pare que primer havia destacat amb la matemàtica, traient-se els títols de matemàtiques, però que ho va abandonar tot per casar-se per l'Església i ser rector rural a la vila de Daresbury, on va tenir doncs els seus fills i on va néixer, per tant, el Charles com el tercer de 11 fills, 7 nenes i 4 nens. El 1843 la família es trasllada a Crofton-on-Tees, a Yorkshire, mentre el pare puja dintre d'aquesta església que dèiem, aquesta alta església. Ell serà educat a casa, als 12 anys entrarà en una escola privada i l'any següent anirà a la Rugby School, on sembla que va tenir alguns problemes d'assetjament sexual, ja en aquella època això es veu que ja anava, però que no va afectar el seu rendiment acadèmic, que va ser molt bo. Va abandonar l'escola de Rugby als 18 anys i va ingressar, amb el seu expedient podia fer-ho, a la Universitat d'Oxford, mentre moria de sobte la seva mare i ell havia de tornar a casa, però bueno, la cosa es va arreglar, va recuperar els estudis amb molt bones notes, sobretot en matemàtiques, i quan va demanar una beca per poder ampliar els seus estudis i aprofundir allà, no li van concedir. De totes maneres, sí que li van oferir el 1857 un lloc de professor de matemàtiques a dintre d'aquesta Església de Crist estructurada, que va exercir ni més ni menys que durant 26 anys. 4 anys després d'aquest accés a la professió de mestre de matemàtiques, es va ordenar diàcan, mentre, curiosament, se li diagnosticava un principi d'epilèpsia. El 1856 ja establert com a professor de matemàtiques, en Dodgson, encara es deia així, va descobrir la fotografia gràcies a un oncle, a Sheffielton Lutwidge, que li va explicar tots els secrets i ell doncs es va desenvolupar aquesta habilitat fent una busca de la bellesa i fent unes fotos que fins i tot, com que era molt de gent nanos joves i noies joves, sobretot noies, li va començar a portar algun que altre problema amb la moral victoriana, però li va permetre entrar en els cercles socials més elevats i tenir un estudi propi on les personalitats rellevants anaven a fer-se fotos. Però, sense que se sàpiga massa ben bé per què, el 1880 va decidir abandonar del tot la fotografia i dedicar-se a una afició que ja havia començat a desenvolupar, que era l'escriptura de poesies i contes a diverses revistes, primer locals i després ja d'àmbit nacional, com The Comic Times, i uns escrits majoritàriament satírics. El 1856 havia publicat la seva primera obra, un poema romàntic, La Solitud, i allà va ser on va definir aquest pseudònim de Lewis Carroll, que sembla més femení que masculí, però bé, que és el seu... I això va coincidir amb l'arribada o l'entrada a la Iglesia de Crist, aquesta on tota la família s'hi estava, d'un nou degà, el Henry Liddell, que tenia tres filles, la Lorina, la Liz i la Edith, i que es va, diguem-ne, afillar el Charles Dodgson aquest, es va afillar aquest el Lewis Carroll, i els acompanyava tot el dia. S'explica que el 4 de juliol de 1862, en una excursió en barca pel Tàmesis, en Dodgson, bueno, ara ja li podíem dir Lewis Carroll, perquè ja havia fet públic el seu pseudònim, diguem-ne, en Lewis Carroll va inventar una narració que a les nenes les va entusiasmar, especialment a l'Alice, que li va demanar perquè no l'escrivia. El Dodgson va dir, bueno, ja ho faré. I sí, sí, va escriure el conte, li va regalar amb l'Alice Lindel aquesta, i el llibre doncs va passar per tota la família. Li va posar com a títol Les aventures d'Alícia sota terra. Tres anys més tard, vist que tothom que havia llegit el llibre doncs estava tan content i tot això, en Dodgson va revisar el llibre i el va portar a l'editor Macmillan, que li va agradar molt immediatament, i van entrar en una discussió sobre si havien de dir-li Alícia entre les fades, L'hora daurada d'Alícia i tal, però finalment el 1865 es va publicar com Les aventures d'Alícia al País de les Meravelles, i l'autor va signar com a Lewis Carroll. El gran èxit del llibre el va empènyer a fer una segona part, Alícia a través de l'espill del mirall, i a més encara va tenir temps de publicar un gran poema, La caça del Merma, i que la que seria la seva darrera obra, Sílvia i Bruno, abans de la seva mort, el 14 de gener de 1898. Un escriptor que, curiosament, pràcticament només es coneix per aquesta obra d'Alícia al País de les Meravelles. I com que, bueno, si es coneix per Alícia al País de les Meravelles, doncs haurem de buscar una cançó que parli d'Alícies. I n'hem trobat una, de l'Ismael Serrano, que escuetament porta com a títol Alícia. Aquí la teniu.
Alícia, brújula y equilibrio. Una tarde en un cine rompiste el maleficio y otro mundo es posible. Alicia, emprendamos el vuelo, no habrá quien nos detenga, señora de mis cielos, boca de hierba buena. Si un día amanece sin mí, Alicia es capaz de exigir que los astros se detengan, que reparen en mi ausencia, que regresen por mí. Alicia, si hoy estás cansada, se detendrán mañana los relojes, las calles, las marchas militares. Alicia, dueña de mis suspiros, resuelve el acertijo que supone estar lejos de de tu luz y estar cuerdo. A veces no puedo dormir, Alicia, y sé que te vas a reír, pero ando loco buscando la melodía que te congele en mi abrazo, que te retenga a mi lado.
Ràdio Vilafranca.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
27 de novembre de 1989, el dia que mora a Madrid el que va ser president d'Espanya, Carlos Arias Navarro. Carlos Arias Navarro havia nascut a Madrid l'11 de desembre de 1908, es va doctorar en dret per a aquesta universitat, la de Madrid, i va entrar com a funcionari al Ministeri de Justícia el 1929 i arribant a ser fiscal de Màlaga i de Madrid. Durant la Guerra Civil Espanyola va recolzar naturalment els sublevats, els franquistes, i va participar com a fiscal en els Consells de Guerra que el Franco anava fent i que castigaven els partidaris de la República durant aquella Guerra Civil. La cosa va seguir a la postguerra, especialment a la vila de Màlaga, arribant a tenir ell el mal nom, el carnicerito o el carnicero de Màlaga, i atribuint-se-li fins a 4.300 sentències de mort. Déu-n'hi-do. Quan arriba la dictadura, de totes maneres, Franco s'instal·la i ell és nomenat governador civil de Lleó el 1944 i després de Tenerife el 1951. Però el 1954 és cridat a coses més importants. El 15 d'octubre serà nomenat governador civil de Navarra i, per tant, jefe provincial del Movimiento de Navarra i, per tant, consejero nacional del Movimiento en representació de la província de Navarra. El noi es farà notar, el 1957 saltarà d'allà a director general de Seguretat i aconseguirà una fita històrica fent detenir el líder comunista Julián Grimau, cosa que el farà molt popular entre els falangistes o els feixistes, sobretot quan el Julián Grimau sigui condemnat a mort. La seva feina repressiva, la Direcció General de Seguretat, el convertirà en la mà dreta de l'aleshores ministre de Governació Camilo Alonso Vega, d'infasta memòria, fins a l'any 1965, quan el Camilo Alonso Vega, per premiar-lo, el promou a que sigui nomenat alcalde de Madrid, cosa que, evidentment, es fa, i comencen una sèrie de polèmiques amb construccions com la Torre de València, al mig del Parc del Retiro, que, bueno, sembla que hi va haver-hi bastanta sobra d'aquells amb diners a dintre que anava amunt i avall. Total que, quan Franco decideix deixar una mica el vaixell i nomenar un president del govern i triarà a Luis Carrero Blanco el mes de juny de 1973, el Carlos Arias Navarro serà nomenat ministre de Governació en el gabinet, com dèiem, de l'almirall Luis Carrero Blanco. Quan el Luis Carrero Blanco, el mateix 1973, però el mes de desembre, el dia 20, sigui assassinat per un comando d'ETA, el Carrero Blanco serà nomenat ministre de president de govern, vaja, gràcies al paper jugat per la família del dictador, de la qual la Carmen Polo i companyia era molt amic, el Carlos Arias Navarro. En el seu primer govern, que es crea doncs a principis de 1974, intentarà donar algun signe d'apertura, és allò del famós espíritu del 12 de febrero, que tothom va dir calla que això canvia, però que en principi ja veurem que no va canviar gaire. Els sectors aperturistes del franquisme, que algun n'hi havia, doncs li donen el recolzament, els mitjans de comunicació també, però l'oposició franquista és escèptica i el búnquer, allò que vam donar per anomenar búnquer, doncs pressiona i frustra aquesta apertura. Comencen els problemes pel Carlos Arias Navarro, que el 24 de febrer de 1974, de seguida, s'ha d'enfrontar amb una homilia de l'Iglesia Basca, del bisbe de Bilbao, Antonio Añoveros, que defensa la llengua i els valors bascos, i el govern agafa una emprenyada, envia un avió a l'aeroport de Sondica per exiliar-lo, però la resposta del Vaticà i la resposta de la pròpia Conferència Episcopal Espanyola recolzant a Añoveros i amenaçant d'excomunicar el govern, doncs fa tirar marxa enrere el govern. Però, bueno, ho compensa amb la captura i execució de l'anarquista català Salvador Puig Antich al Garrot Vil i tot i l'onada de protestes que es produeix a Europa. Els problemes no acaben aquí. El 13 de setembre de 1974 es produeix l'atemptat d'ETA a la cafeteria Rolando, que potencia un discurs immobilista, els Iniestas Canos i els Girón de Velascos comencen a cridar i tot això, i a l'Àries es troba el 1975 enfrontat amb estudiants, amb obrers, amb terroristes d'ETA, amb tota aquesta gent, i la feinada que té. I encara, a més, aquell estiu passa, hi ha tot l'escàndol de la Unió Militar Democràtica que fa que el Ministeri de Governació detengui, arresti oficials de les Forces Armades partidaris de la democràcia, i la cosa acaba, doncs, que el país entra en una espècie d'estat d'excepció permanent, perquè, a més, comencen a haver-hi problemes internacionals. Els marroquins fan la marxa verda, Franco es posa malalt, Franco mora, i a més els portuguesos fan la revolució dels clavells. Per cert, que en aquesta revolució dels clavells, Arias Navarro s'oferirà als Estats Units per envair Portugal i arrencar-la del comunisme, però com que Marroc també l'està apretant amb els acords de Madrid, que ha de renunciar al Sàhara i tot això, el tema es queda aparcat. Però mort Franco, a més, un cop mort Franco i pujat naturalment Joan Carles I, el Joan Carles I li encarrega que formi govern i decideix i encarregar-li que lideri les reformes. L'Àries Navarro, naturalment, no té ganes de fer-les ni les farà, i comencen a produir-se altres fets, els successos de Vitòria, Montejurra, amb l'ultradreta apretant, i l'1 de juliol de 1976, amb una reunió del rei, Àries Navarro dimitirà. Després d'una reunió molt tensa, a les eleccions de 1977, ja fora del govern, s'apuntarà al partit de Fraga Iribarne, però no aconseguirà ni tan sols un escó al Senat. Retirat, morirà, com dèiem, el 1989, en concret, el 27 de novembre. I com que moltes d'aquestes coses es van fer per la lluita, per la llibertat, doncs hem buscat una cançó que parli de llibertat, que demani llibertat, i hem trobat una cançó del grup català del Sau. La cançó porta per títol En nom de la llibertat, i nosaltres, després d'adherir-nos a ella, a les seves, pels seus postulats, aquí us la passem. En nom de la llibertat, Sau.
És tot el que n'ha quedat, ombres que no poden
28 de novembre del 1963, el dia que les Corts franquistes espanyoles aproven un estatut d'autonomia per al que s'anomenarà Guinea Equatorial i que s'havia anomenat abans Guinea Espanyola. Un territori africà que forma ja dos apartats, un apartat, diguem-ne, en terra ferma, que és el riu Muni, i després un grupet d'illes, Fernando Po, Elo Bay, Anobon i Corisco, que formen la part insular, diguem-ho així, no? Tot arrenca a l'1 d'octubre de 1777, quan el rei Carles III signa en Portugal un tractat, el Tractat de Sant Ildefons, que ajusta i limita el territori de les dues corones, de la corona portuguesa i de la corona espanyola, però on hi ha un annex secret que cedeix a Espanya les illes de Fernando Po, Anobon i les altres més petitetes. De fet, a Navorens, en aquell moment, Carles III diu, doncs, vale, ja que tinc aquestes illes, anem-les a posar en marxa. I el 20 d'octubre de 1777 dona ordre al virrei de Riu de la Plata, sí, la Riu de la Plata d'Argentina, Pedro de Ceballos, perquè enviï algú, enviarà el comte d'Argelejo, que enviï algú amb una expedició per poder, diguem-ne, prendre possessió d'aquelles illes que el tractat secret els hi ha permès retenir per la corona espanyola. Fixeu-vos que el governador que hauria de manar, o que havia de manar aquestes colònies, estava a Amèrica, estava a Argentina, i això està, com sabeu, al Golf de Guinea. Però, bueno, Espanya diu, calla que tindrem aquí una estació que ens anirà molt bé per comerciar amb els esclaus i també per fer-ne una escala de viatge quan fem la ruta cap a Filipines, perquè en aquell moment Filipines encara era espanyol, no? El 1780, però, tres anys després, ja vista la dificultat, les illes són més o menys abandonades per Espanya, i els britànics, que sempre estan a la busca d'alguna cosa, doncs diuen, calla, que aquelles illes no sembla que els espanyols no deixo, pam, van allà i les ocupen i posen a Fernando Po un dipòsit d'esclaus alliberat, fins al 1832, quan decideixen que allò d'estar en una illa no els hi va bé, se'n van a Sierra Leona i, per tant, els anglesos també abandonen aquelles illes al seu destí. Espanya hi tornarà el 6 de març de 1843, quan Isabel II hi enviï un comissari, en Juan Lerena, que anomeni un governador i que ordeni una mica tot això d'aquella regió d'allà. Uns anys més tard, el 1858, per poder fer valer el dret colonial d'Espanya, perquè tot això de les colònies està en molt moviment, i arribarà fins a llavors, penseu que venim del 1777 i estem al 1858, i arribarà el que serà el primer governador d'aquell territori, Carlos de Chacón, mentre a la part continental de les illes, mentre a la part continental, el riu Muni, que també ha passat a ser d'Espanya, doncs es declara protectorat i després es declararà el 1900 a una colònia gràcies al tractat que s'assigna a París i que determina ja internacionalment que allò és territori espanyol. El 1926 els dos territoris, el continental i l'insular, seran units amb un nom únic que serà el de Guinea Espanyola. No, la cosa no sembla tenir massa interès econòmic durant tota la primera meitat del segle XVI, i perquè Espanya l'únic que fa és desenvolupar-hi unes quantes plantacions de cacau a la illa de Bioko amb treballadors nigerians. No em fa... La colònia comença a treure faves d'olla i és relativament pròspera, però no és un punt important per tots aquells, per tot Espanya. Que quan es produeix la Guerra Civil, quan es produeix el cop d'estat de Franco el 18 de juliol de 1936, es mantindrà fidel al govern republicà. Fins que el 18 de setembre d'aquell mateix any, del 36, la nomenada Guàrdia Colonial de l'exèrcit de Franco prendrà el control de les illes, mentre la part continental, la capital Bata allà, encara aguantarà durant un temps fidel al govern republicà, fins que el 14 d'octubre desembarquin les forces del franquisme i els rebels ocupin tot el territori. Aquests territoris naturalment passaran a l'Espanya postfranquista i el 1959 seran... rebran l'estatut de províncies ultramarines. De fet, es crearan dues províncies, la de Fernando Po, que agafarà les illes, i la del Rio Muni, que agafarà tota la part del continent. I tot això integrat en una dita regió equatorial espanyola, que tindrà un governador general. El 1959 es produiran les eleccions locals, i, com dèiem, el 1963 les dues províncies es reunificaran com a Guinea Equatorial i rebran una llei bàsica que permetrà que aquestes dues regions tinguin una mena d'estatut d'autonomia, és a dir, vagin per lliure, puguin crear òrgans de govern i entre ells un cos legislatiu i tal. El 1968, uns anys més tard, pressionat pels nacionalistes equatoguinerians i per les Nacions Unides, que està en aquell moment en fase de demanar l'autodeterminació de totes les colònies, Espanya anuncia la concessió d'un referèndum d'independència, és a dir, es farà un referèndum d'independència, es crea una convenció constituent que elabora una llei electoral i un esborrany de Constitució, i l'11 d'agost de 1968 es votarà en referèndum el que passa amb això, amb aquesta Constitució. Amb supervisió de les Nacions Unides. El 63% dels votants ho aprova i busca un govern amb una assemblea, es crea un govern amb una assemblea general, un tribunal suprem, amb jutges i tal i qual. Aquestes primeres eleccions de Guinea Equatorial donaran la victòria a Francisco Macías Nguema, que es convertirà ja amb el país independitzat en un dictador que farà i desfarà fins que el seu nebot, Teodoro Obiang, el 29 de setembre de 1979, farà un cop d'estat i es proclamarà ell el seu successor, començant aquesta Guinea, doncs, a fer la seva vida teòricament democràtica. I com que, bueno, els ciutadans d'aquestes colònies espanyoles durant molts anys van estar allò sota la pressió espanyola, van estar sota el domini espanyol i, per tant, van estar encadenats, hem triat una cançó de la Chabela Vargas, que va acompanyada per l'Armando Manzanero, que porta per títol Encadenados, en record d'aquells guineans que van passar anys i panys i dificultats sota el règim franquista fins a aconseguir la seva independència. Per tant, Chabela Vargas, Armando Manzanero i Encadenados.
Tal vez sería mejor que no volvieras. Quizás sería mejor que me olvidara. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos para odiarnos sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño, que amar entre nosotros es martirio. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido ni el delirio, seguiremos siempre igual.
Cariño, como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte. Y tú me necesitas mucho más.
Por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolar. Y el paso del dolor ha de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Como el nuestro
que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte, y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolarnos. Y el paso del dolor ha de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más.
El 29 de novembre de 1986, el dia que mora Archibald Alec Leach, més conegut, i per la seva feina, més conegut com a Cary Grant. Havia nascut a Bristol, a Anglaterra, el 18 de gener de 1904. Era el segon fill d'Elias James Leach, un treballador d'una fàbrica de roba que tenia com a mèrit, entre cometes, ser alcohòlic, que va tenir i que li va donar amb el seu fill, amb el Archibald Alec Leach, una infància infeliç, perquè doncs, bueno, el seu alcoholisme, la seva mare el cuidava molt, li va ensenyar cant i dansa quan el nen tenia 4 anys, però el portava alguna vegada al cinema, però el seu pare va trencar tota aquesta relació fins al punt de que va fer internar, quan el nen encara només tenia 9 anys, imagineu-vos quin trauma, va fer internar la seva mare en una institució psiquiàtrica dient-li amb el seu fill que la seva mare havia mort. I quan ja era Cary Grant va descobrir que la seva mare encara estava en aquesta residència. Bé, en qualsevol cosa, el jove aquest, l'Archibald Leach, va provar sort al teatre amb un èxit relativament discret, però amb una companyia que es bellugava molt i que en un moment determinat va fer una gira pels Estats Units. Durant aquesta gira pels Estats Units, l'any 1920, van representar els seus vodevils, però el diguem-li Cary Grant ja, va agafar una certa fama fent una prova de pantalla, és a dir, una prova per filmar una pel·lícula amb la Paramount Public, que va satisfer i li va suposar un primer paper com a mariner en un curtmetratge que es deia Singapore Sue, el 1931. El mateix any 1931, com que també ja va fer alguna altra pel·lícula, va signar un contracte de 5 anys amb la Paramount Pictures, que li pagava $450 a la setmana, però li va exigir que busqués un altre nom, i va ser quan el xicot va proposar a Cary Grant, perquè diu que sonava més americà, la productora aquesta, la Paramount, li va semblar bé, i per tant ell es va convertir en Cary Grant, que, emmirallat amb la figura de Douglas Fairbanks, que era l'actor que llavors triomfava, va debutar en un llargmetratge que es deia This is the Night, això és la nit, del 1932, que la crítica va elogiar mentre començava a rodar una altra pel·lícula amb Marlon, ni més ni menys que en Marlon Dietrich, La Venus Rossa, i dirigida per Joseph von Sternberg, que el va ja encasillar en el paper de playboy romàntic i que va ajudar molt a la Paramount a salvar-se o sortir d'una situació de quasi fallida per la que estava passant. El 1935, però, allò que diem de l'agraïment dels que ajudes, la Paramount va passar d'ell, va cedir-lo a la RKO Pictures, on va haver de representar el paper d'un estafador amb una pel·lícula de George Cukor titulada Sylvia Scarlett, que tenia com a parella la que després el faria amb altres pel·lícules, la Katharine Hepburn. Quan el contracte amb la Paramount, que el continuava vigent, tot i que l'hagués cedit a la RKO, va acabar, el Cary Grant va començar a plantejar, ja havia tenia una certa fama, el 1936, i va començar a plantejar exigències. Va dir que ell volia signar els seus contractes, ell, que no firmava més contractes, que faria els contractes com allò del futbol, partido a partido, doncs ell de pel·lícula a pel·lícula. Mentre rodava una pel·lícula a Anglaterra, i amb èxit, sempre amb èxit, va sovintejar doncs contractes amb la RKO i amb la Columbia Pictures, poguent ell triar les seves històries. La primera va ser When You Are In Love, és dir, quan estàs enamorat, que el va portar a l'estrellat com a galant, el Gary Grant que tots coneixem. El 1938 va protagonitzar La fiera de mi niña, Quina fera de nena, es va traduir en català, amb Katharine Hepburn, evidentment, i sota la direcció de Howard Hawks, que va ser una pel·lícula que va tenir un gran èxit, però que va anar combinada amb alguns fracassos comercials, tot i que la figura de Gary Grant mai es va posar en discussió. El 1940 protagonitzarà Lluna Nova amb Rosalind Russell, ja començant aquelles comèdies de comèdies d'enredo, que dirien els castellans, que va portar, va seguir tot un roguitzell. La meva dona favorita, amb Irene Dunne, que va ser la millor pel·lícula de l'RKO aquell any, i la mítica Històries de Filadèlfia, que compartia amb Katharine Hepburn i amb James Stewart. Per cert, que aquesta pel·lícula el va fer empipar molt perquè ell esperava que li donessin l'Oscar i resulta que no. Però per altres pel·lícules van donar l'Oscar tant a la Katharine Hepburn com al James Stewart. I ell, doncs, naturalment es va sentir afectat i va, als anys 50, va tenir una mica una baixada, no? Va fracassar amb una pel·lícula Crisis, perquè, com que ell ja era conscient de la seva edat, havia de canviar el paper i no va trobar el paper de galant madur que volia. De fet, gràcies a això, o per culpa d'això, no va poder tenir el paper protagonista de Ha nacido una estrella i va abandonar temporalment la seva carrera. L'aparició el 1955 de Hitchcock, d'Alfred Hitchcock, amb Atrapeu un lladre, i després de Deborah Kerr amb El tu i jo, i d'Orgull i passió amb Sofia Loren, i finalment a La pàgina en blanco, doncs farà una revifada de Gary Grant, que de totes maneres no perd el seny, i quan li ofereixen protagonitzar el James Bond, Agent 007 contra el doctor No, i renuncia per fer una última pel·lícula romàntica al costat d'Audrey Hepburn i d'Alfred Hitchcock, Charada. El 1966, com que tindrà finalment una filla, la Jennifer, el Gary Grant decidirà retirar-se de la pantalla per poder educar la seva filla i viure els seus últims anys amb ella, cosa que passarà fins que mori el 29 de novembre de 1986, com dèiem al principi. I un home com Gary Grant i una personalitat cinematogràfica com Gary Grant es mereix una cançó que parli no d'ell, perquè evidentment no hi ha, bueno, que sapiguem, no hi ha cançons que parlin d'ell, però sí del cinema. I una cançó mítica sobre això del cinema és la de Luis Eduardo Aute, aquella del Cine Cine. Per tant, amb aquesta cançó ens acomiadarem avui de tots vosaltres, després d'aquesta edició del 5 a la setmana, el Toni Olivella, el Marc Pujol, la Goretti Martínez i qui us ha parlat, en Francesc Morgades. Però ho farem, doncs, amb aquesta cançó de Luis Eduardo Aute que porta per títol Cine, Cine. Fins la setmana vinent.
Recuerdo bien aquellos 400 golpes de Trifón y el travelín con el pequeño deserto Antoine Duanel. Playa a través, buscando un mar que parecía más un paredón. Y el happy end, que la censura travestida en voz en off sobrepusiera al pesimismo del autor, nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera del guión. Cine, 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 más cine por favor, que todo en la vida es cine, que toda la vida es cine y los sueños cine son. Al fin llegó el día tan temido más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes. Cuánta razón tuvo el censor. Antoine Duanel murió en su domicilio conyugal. pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil olvidar Calle du Cinéma, Le Magmaón. Eso pasó. Sonó las viejas con resacas de la Nouvelle Vague. Cine, 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 más cine por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine. Y los sueños, cine son. Cine, 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 más cine por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine. Y los sueños, cine son.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.